Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 18 de febrer del 2023. Segueix sense ploure i la situació de sequera és més greu cada dia que passa. Malgrat això, hi ha una qüestió que continua sense resoldre i és el transvasament de l'aigua del pantà de Siurana cap a Riudecanyes. És evident que ara el transvasament no té massa sentit perquè el pantà de Siurana està pràcticament buit, però a la mínima que plogui es tornarà a posar en marxa. I cal seguir treballant per acabar amb aquest desviament del curs del riu perquè la comarca del Priorat se'n ressent, tant sigui la biodiversitat, els aqüífers o els municipis que estan més avall de la sud. És per això que cal que institucions, plataformes, entitats i societat civil seguim apretant per tal que es compleixin els cabals ambientals que s'han aprovat recentment, així com seguir denunciant el que és un espoli en tota regla. També cal que donem suport a les persones encausades per defensar el riu. Precisament aquesta setmana vinent, un altre activista del GPEC ha de declarar al jutjat de Falset. Us ho explicarem tot seguit. Per altra banda, avui en l'informatiu també parlarem de la Carta Europea del Turisme Sostenible del Priorat, ja que aquesta setmana s'han acreditat les primeres 7 empreses de la nostra comarca. Així mateix, també ens fixarem en la denúncia d'Unió de Pagesos contra l'excés de burocràcia que han d'afrontar pagesos i ramaders. I us explicarem que la població de cabra salvatge s'ha consolidat al Parc Natural de Montsant. Així mateix, també ens farem ressò de que fins a 190 infants i joves de la comarca es van beneficiar de la recollida de joguines solidària que es va dur a terme durant aquest Nadal. En els esports repassarem els resultats dels equips de futbol i futbol sala prioratins i acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Sembla que tindrem un carnaval força tranquil. Comencem! Ecologistes en Acció exigeix a l'Agència Catalana de l'Aigua el compliment immediat dels cabals mínims al riu Siurana. Segons l'entitat, amb l'aprovació del Pla Hidrològic de l'Ebre, cal un compliment estricte de la llei per part de les administracions implicades en la gestió del riu, els seus afluents i les masses d'aigua associades subterrànies i superficials, i, per tant, aplicar aquest cabal amb absoluta immediatesa. És per aquest motiu que Ecologistes en Acció exigeix a l'ACA que no demori més l'aplicació dels cabals ambientals per al Siurana. L'entitat ecologista entén que amb aquesta aprovació es fa un pas endavant en la protecció dels ecosistemes fluvials mediterranis i s'inicia la correcció d'un greuge hídric importantíssim en la conca del Siurana, just en un moment que qualsevol gota d'aigua i sediment compta per a la conservació del Delta de l'Ebre, diuen. També des del GPEC, Ecologistes de Catalunya valoren molt positivament que s'hagin establert uns cabals mínims, ja que, com afirma un dels seus portaveus, Santi Borràs, fins ara no hi havia un cabal ambiental fixat per al riu Siurana.
Les dades que tenim sembla que són positives comparat amb tot tal com estava fins ara. O sigui, el seu dia, el riu Siurana no tenia cabal ecològic, això ho hem de deixar clar. O sigui, els 20 litres per segon no eren cabal ecològic, eren usos inferiors al punt de trasbassament. O sigui, és a partir d'ara que el cabal, que el riu Siurana se li ha otorgat un cabal ecològic. No el tenia fins ara. Però bé, es deixaven anar aquests 20 litres que suposadament feien una mica la funció de cabal ecològic. S'ha aconseguit quasi bé triplicar aquest cabal ecològic. Si això realment acaba funcionant, serà una millora pel riu, indubtable.
La revisió del Plan Hidrológico de la part espanyola de la demarcació de l'Ebro, que s'ha de dur a terme cada 6 anys en compliment de la Directiva Marc de l'Aigua, va ser publicada al BOE el passat 10 de febrer. Aquesta revisió fixa un cabal ecològic mitjà de 54,75 litres per segon pel riu Siurana. Encara sobre la qüestió del riu Siurana, el proper dimecres el jutjat de Falset ha citat a declarar com a investigat a un tercer activista en defensa del riu. Santi Borràs, membre del GPEC, haurà d'acudir davant del jutge per explicar la desaparició d'una placa franquista de l'any 1966 situada al pantà de Riudecanyes i en la qual hi constava la inscripció «El Estado entrega el dominio d'estas aguas a perpetuidad a la comunidad de regantes». Ho explica el propi Borràs en declaracions a Ràdio Falset.
La denúncia és per exhibir la còpia de la foto d'una placa franquista que hi havia al pantà de Riudecanyes, que ha desaparegut, nosaltres no en sabem res, ningú ha reivindicat res, no sabem on està, i se'ns acusa a nosaltres perquè havíem fet una foto ja fa anys, aquesta foto va sortir publicada en un informe que vam fer sobre la gestió del trasbassament, i ara, doncs bé, ha desaparegut, no sabem on està, i se'ns acusa a nosaltres d'haver-la robat.
Borràs no és el primer investigat en la desaparició de la placa, i és que l'any passat ja va haver de declarar per aquests fets el també membre de l'entitat ecologista Andreu Escolà. Segons els activistes pel riu Siurana, totes aquestes denúncies només volen servir per atacar i afeblir el moviment i per desviar l'atenció del que realment està passant al Priorat amb el riu Siurana.
El que es dediquen, i ara ho estem veient amb tota claretat, és a voler despistar l'opinió pública sobre la gestió que estan fent de l'aigua trasbassada. S'han carregat, s'han fet petar els dos pantans en dos anys. Enguany la comunitat de regants de Riudecanyes no podrà donar ni una gota d'aigua als seus regants. Fa 15 dies ja els hi ha passat el rebut i la comunitat de regants de Riudecanyes tindrà un problema bastant gros aquest estiu. I estan fent una gestió nefasta, però volen despistar en tothom posant-nos denúncies en antros.
El proper dimecres a 9:45 del matí s'ha convocat una concentració de suport a Borràs a les portes del jutjat de Falset. Aquesta setmana s'han lliurat les primeres acreditacions d'empreses de la comarca del Priorat que s'han adherit a la Carta Europea de Turisme Sostenible de l'Àrea d'Influència del Parc Natural de la Serra de Montsant. El procés d'acreditació ha suposat una diagnosi dels aspectes ambientals, socials i de vinculació amb el territori de les empreses candidates. En aquest sentit, les empreses han hagut de complir les condicions d'acreditació bàsiques fixades i definir un programa d'actuacions a 3 anys vista que és l'eix del seu compromís amb el turisme sostenible a la comarca. Ho explica la coordinadora tècnica de la SETS al Priorat, Montserrat Solà.
Aquesta adhesió de les empreses a la fase 2 de la carta és voluntària i per accedir a aquestes empreses han hagut de complir una sèrie de condicions bàsiques fixades pel Parc Natural i per Europarc, que és en definitiva l'entitat que reconeix aquesta certificació. Les empreses acreditades amb la carta s'han compromès voluntàriament a implantar un programa d'actuacions de 30 anys vista que s'estructuren en 3 eixos i que sobretot procuren fer un vincle més estret especialment entre l'equip del gestor de l'Espai Natural Protegit, en aquest cas el Parc Natural, i la pròpia empresa.
Així doncs, les empreses acreditades amb la carta s'han compromès a establir una estreta col·laboració amb el Parc Natural, a millorar el comportament ambiental del seu establiment o activitat turística i a donar suport al desenvolupament local i la conservació del territori a partir de participar en un marc de treball i de sinergia amb altres empreses acreditades del territori. Les empreses que han estat reconegudes amb aquesta distinció són Entre Camins, Guies de Muntanya Ricard Fernández, el restaurant La Morera, el refugi La Morera, el celler del Mar Roig i la vinícola del Priorat. També ha rebut aquesta acreditació l'oficina de turisme del Priorat del Consell Comarcal. El Parc Natural de la Serra de Montsant va obtenir el reconeixement de la Carta Europea de Turisme Sostenible el 2016 i l'any passat en va obtenir la renovació pels propers 5 anys. Des de la seva obtenció, el parc ha estat treballant conjuntament i en cooperació amb agents i administracions turístiques de la comarca per a la implantació d'un model de gestió turística sostenible. L'any 2022 es va poder iniciar la fase 2, per la qual es distingeix aquelles empreses turístiques que més i millor s'esforcen per fer sostenible la seva activitat i col·laborar amb els gestors de l'espai. Ara, des del parc, es posen com a objectiu que durant els propers anys es puguin acreditar amb la SETS més empreses turístiques de la comarca del Priorat.
De fet, la carta, per qui té sentit, és per la gent que treballa en el sector, no?, i procura per aquest desenvolupament sostenible de la comarca. Per tant, és voluntat del parc i del Consell Comarcal, atès que aquesta és una carta a nivell de Priorat, donar suport a, i trobar el finançament, perquè en el fons és un tema de finançament, per poder acreditar més empreses durant aquest 2023.
Priorat Enoturisme és un dels 28 ens locals i associacions empresarials de la Costa Daurada que es promocionaran conjuntament amb fires turístiques estatals i internacionals. Ho faran en el marc del conveni Corner per a la participació conjunta i coordinada al programa de fires i a les campanyes de publicitat del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. El conveni, que enguany arriba a la 19a edició, permetrà que tots els participants tinguin presència en 11 fires nacionals, estatals i internacionals i en una campanya de comunicació conjunta sota el paraigua de la Diputació. L'objectiu és sumar esforços i estratègies per traslladar al possible turista la diversitat i riquesa de la Costa Daurada i facilitar que les diferents entitats turístiques públiques i privades puguin participar en aquestes accions independentment de la seva dimensió i a preus competitius. Així doncs, aquest 2023, Priorat Enoturisme tindrà presència a les fires turístiques d'Utrecht, a Holanda, Dublín, Berlín, Andorra la Vella, Londres, Estrasburg, la fira Bitravel a Barcelona, Fitur a Madrid, Navartur a Pamplona i també a Bilbao i Astúries. Unió de Pagesos denuncia l'excés de càrrega burocràtica al camp arran de la imposició per part del govern de l'Estat de noves exigències en la gestió de les explotacions agrícoles i ramaderes. El sindicat reclama fer front comú per aturar a Madrid el conjunt de noves imposicions en matèria de fertilització, d'ús sostenible de fitosanitaris i de gestions exclusivament telemàtiques que, per al sindicat, vulneren en força casos la legalitat. Aquestes imposicions van més enllà del que la resta de pagesia europea haurà de complir. Per això, el sindicat aposta per fer els passos necessaris per reconduir la situació cap a l'àmbit de fomentar les bones pràctiques i que l'Administració General de l'Estat es faci càrrec dels costos addicionals que pugui comportar per a les persones que les posin en pràctica. Unió de Pagesos també exigeix a la Generalitat que, arran de l'entrada en vigor de la Llei 30/2022, per la qual es regulen el sistema de gestió de la política agrària comuna i altres matèries connexes, que en les tramitacions davant del departament que n'és titular es deixin de vulnerar els drets fonamentals de la pagesia afectada per la bretxa digital i que es posin en marxa a tota Catalunya els serveis públics i les garanties legals com a interessats a favor d'aquesta pagesia que no disposa d'accés ni disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris. La població de cabra salvatge s'ha consolidat al Parc Natural de Montsant 20 anys després del primer albirament d'exemplars i cap episodi de sarna. Així ho constata el cens que l'organisme elabora amb la col·laboració dels agents rurals. La comunitat actual està formada per 215 animals i va créixer exponencialment coincidint amb la retirada dels ramats de cabres domèstiques, que representaven una competència directa per a l'espècie. Per evitar futures problemàtiques amb l'entorn, el parc ha encarregat un estudi per planificar-ne la gestió que apunta que, com a màxim, l'ecosistema podria assumir uns 300 animals. Sense l'existència de depredadors naturals, tant agents rurals com el parc natural coincideixen que l'única solució és la caça. Entre les causes que expliquen el creixement de la cabra salvatge a Montsant s'hi troba la baixa densitat d'aquests animals en una àrea territorial àmplia. Es tracta d'un element que s'afegeix a la manca de competència atròfica per l'aliment per part dels ramats de cabres domèstiques que pasturaven per aquesta zona. Finalment, la inexistència de casos de sarna entre aquests animals ha propiciat la seva propagació al conjunt del parc natural. L'anàlisi demogràfica de la població de cabra salvatge al Montsant estima que en 3 anys es podria arribar als 290 individus, fet que dificultaria mantenir una població sostenible. L'últim cens, fet aquest mes de gener, ha determinat que hi ha 215 exemplars de cabra salvatge al Parc Natural de Montsant, la majoria dels quals són mascles. El creixement d'aquesta espècie va començar a partir del 2015 i en els últims 5 anys la població s'ha incrementat en més d'un 37%. Fins a 190 nens i nenes de la comarca del Priorat es van beneficiar de la campanya de recollida solidària de joguines que des de fa 10 anys impulsa el Consell Comarcal del Priorat durant les festes nadalenques. L'objectiu d'aquesta campanya anual no és cap altre que tots els infants, adolescents i joves de la comarca puguin gaudir d'un regal el Dia de Reis. Els destinataris d'aquesta iniciativa són infants i joves de famílies que es troben en una situació socioeconòmica vulnerable que difícilment rebrien un regal durant les dates nadalenques. Un any més, la campanya ha comptat amb la col·laboració de Creu Roja Priorat, Càritas, l'Institut Priorat, l'Institut Escola Corbatera, l'AFA de l'Escola Rossend Giol de Porrera, l'AFA de l'Escola Antoni Vilanova de Falset i l'AFA de l'Institut Escola Corbatera de Cornudella, també de la Biblioteca Pública Salvador Estremifà i la majoria d'ajuntaments de la comarca i algunes entitats juvenils. Aquest any, en què ja s'ha deixat enrere les mesures sanitàries de la Covid-19, es van poder tornar a recollir joguines de segona mà en bon estat, a part de les noves, com en les dues últimes edicions. Cada municipi va organitzar la recollida segons les pròpies necessitats locals. En alguns pobles se'n van encarregar directament l'Ajuntament, mentre que en d'altres se'n van fer càrrec les associacions de jove i les associacions de famílies de les escoles. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu va rebre un correctiu important en el partit que l'enfrontava a l'Hospitalet de l'Infant. Els prioratins es van veure clarament superats i van perdre per 1-6. Pau Ribes va ser l'autor del gol dels falsetans. També va perdre el Porrera, en el seu cas per 2-0, al camp del Tarragona Futbol Club. Amb aquestes dues derrotes, els equips de tercera catalana de la nostra comarca es mantenen igual a la classificació. El Falset és 12è amb 21 punts, mentre que el Porrera segueix últim amb 4. Sí que va aconseguir la victòria el juvenil del Falset, que va golejar per 0-4 a l'escola de futbol La Pastoreta de Reus. Els golejadors de l'equip de la capital del Priorat van ser Hassan Bouaka, Adam Badis, Jordi Sacco i Hussam Wale. Els juvenils segueixen líders amb 40 punts, a 5 del segon i el tercer, la Selva i el Riudoms. El partit que havia d'enfrontar l'equip femení del Falset i el base de l'Hospitalet de l'Infant es va ajornar. En futbol sala, el Priorat Nord va aconseguir la victòria per 4-2 davant del Castell d'Or Vila-rodona. Miquel Baiget i Pau Anguera, amb dos gols cadascun, van ser els golejadors de l'equip de Cornudella. D'aquesta manera, el Priorat Nord suma els 3 punts i és tercer amb 21, a 4 del segon, el Castellvell, i a 5 del líder, l'hostal de l'Anton, Batea. A segona catalana, els Guiamets va acabar emportant-se el derbi contra el Marroig per 6-4. Tot i el resultat, els marroixans van plantar cara i van arribar a guanyar per 1-4. Finalment, però, en els últims 10 minuts del maig, els guiametans van poder capgirar el marcador i quedar-se amb els 3 punts. Pels Guiamets van marcar Aleix Martí, Aitor Giné, Oriol Pena i Albert Batiste, mentre que pel Marroig ho van fer Adrià Ardèvol, Xavier Carrascosa, Daniel Caballero i Arnau Vidal. El Capçanes, en canvi, va empatar a 4 davant del segon classificat, l'Escó. Pels capçanencs van marcar Joan Abante, Pere Abante i Marc Llagostera. Amb aquests resultats, els Guiamets és líder amb 32 punts, 7 per damunt del segon classificat, que actualment és el Mora la Nova. El Capçanes és 5è amb 20 punts i el Marroig 9è amb 14. Finalment, en futbol sala femení, el Capçanes es va imposar per 3-2 davant del Castellvell. Per les prioratines van marcar Marta Perpinyà, Montse Ferrer i Mariona Barceló. El partit que havia d'enfrontar el Priorat Nord i l'Huracans La Selva es va ajornar. La classificació, per tant, segueix encapçalada pel Capçanes amb 33 punts, mentre que el Priorat Nord és 9è amb 10, tot i que amb dos partits menys. La competició esportiva s'atura aquest cap de setmana en motiu del Carnaval.
I ara el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana molt tranquil·la en l'aspecte meteorològic, dominada per un anticicló molt potent, que ens ha portat, com dèiem, estabilitat i sense grans incidències, tan sols algunes boires a primeres hores del matí i unes temperatures molt contrastades amb inversió tèrmica, molt baixes durant la nit, amb gelades, però durant el dia agradables. I aquest cap de setmana la situació es presenta encara millor, en el sentit de pujar en les temperatures diurnes d'una forma bastant important. Tindrem, podem dir, unes temperatures de dia de primavera avançada, a les nits continuaran sent fredes, però no tant com les que hem tingut, i en definitiva, de moment, aquesta estabilitat està garantida i aquesta monotonia meteorològica també degut a aquest anticicló tan potent que tenim a sobre. i en quant a efemèrides hem de destacar que tal dia com avui una gran riuada de l'Ebre provocava la destrucció del pont de pedra de Saragossa.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.